lletra del Pange Lingua, que ara es canta, per traslladar el cos de Crist consagrat a la capella del Santíssim, on s'instal·la l'anomenat monument. El monument és Crist sagramentat, que pot ser adorat especialment avui, aquesta nit, i també demà al matí. Va lliurar a nosaltres, se'ns va donar naixent d'una mare intacta, i tot just acabat el temps, després d'haver sembrat la paraula al poble, va coronar la seva obra amb un prodigi excels. Estem molt acostumats, potser molts de vosaltres heu cantat el Pange Lingua, però de vegades els coneixements de llatí no sempre són amplis, i de vegades va bé pensar en el que estem dient, que sabem que és un cant de lloança i d'adoració a Jesús sagramentat. El cardenal Omella ha encensat el cupó amb el cos de Crist i ara ja s'està fent la processó, està començant la processó de trasllat del cos de Crist al monument. Com us dèiem, dins d'aquesta possibilitat de pregar davant del monument del Santíssim, a les capelles del Santíssim, de moltes esglésies i de totes les catedrals que puguem conèixer, els qui ens escolteu, que podem conèixer tots, doncs és molt popular, especialment, i molt pietós, a l'hora santa, una estona de pregària en silenci. De fet, avui la celebració ha estat una combinació entre solemnitat, pel cos i la sang de Crist, servei i silenci i pregària. Ja està fent el seu recorregut la processó. Nosaltres ens acomiadarem de seguida. Només ens queda recordar-vos que demà, Divendres Sant, us oferirem, entre altres programes especials, sobretot a les 3 de la tarda, el sermó de les 7 paraules, que dirigirà aquesta vegada el canonge Santiago Bueno. I després, a les 5, l'acte litúrgic de la passió i mort del Senyor, que és continuació, com us dèiem, de la celebració d'avui. I amb el cant del Pange Lingua i la col·locació, el trasllat del cos de Crist, de Jesús sagramentat, per formar el monument amb la presència sacramental de Crist, ens acomiadem. Amics oients, moltes gràcies per la vostra companyia. Hem compartit des de 7:45 aquesta celebració amb tots vosaltres. Us desitgem que acabeu de gaudir d'un bon dia de l'amor fratern, d'un bon Dijous Sant, i que demà, Divendres Sant, el pugueu viure també amb esperança i amb sentit del que és el dolor, intentant donar sentit al que és el dolor, que sabem que sempre és difícil. Hem estat amb vosaltres, el José Matosas, a les vies de so, i en nom de tot l'equip us ha parlat l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, passen 4 minuts de les 9. Que vagi bé, bon vespre.
Moltes persones sou fidels a Ràdio Estel des del principi. Ja fa més de 20 anys que ens escolteu cada dia. La música i les pregàries són els espais més seguits. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Ràdio Estel. Jesús va dir: Preneu i mengeu-ne. Això és el meu cos.
Una aproximació als misteris de Setmana Santa a partir de la música que Johann Sebastian Bach i Tomàs Lluís de Victòria posaran a la Passió segons Sant Joan i els responsoris de Tenebres, respectivament. Un espai en el que la música, cultura i espiritualitat es donen la mà i en el que s'aprofundeix en la significació teològica del llenguatge musical.
Estem escoltant a Radio Estel la Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach. Avui comptem amb el músic i professor de l'estudi musical La Sala i director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poblenou, Jordi Tomàs. Què tal, Jordi, com estàs?
Bé, vosaltres.
També, gràcies, Jordi, per estar aquí avui amb nosaltres, perquè repassarem aquesta obra, un pes pesat, com deies tu, ja en el teu espai de la Fórmula Estel de Música, ja ens la vas presentar, podríem dir presentar, perquè...
Sí.
És llarga de conèixer.
És molt llarga de conèixer. Clar, ens trobem davant d'una obra que dura més de 2 hores, dues hores i mitja, ben bé. Per tant, vam fer una petita presentació perquè, clar, és una de les grans obres de la història de la música. I avui, doncs, intentarem aprofundir-la una miqueta, també una miqueta només. Penseu això, que només per escoltar-la ja necessitaríem 2 hores i mitja, només per escoltar.
Per tant, avui a Radio Estel, amb aquesta hora que tenim, intentarem, bé, el Jordi intentarà, com podríem dir-ho, intentar...
Donar unes pinzellades, sí, per comprendre-la millor.
Doncs vinga, què et sembla si comencem?
Comencem. Passió segons Sant Joan de Bach. Primer de tot, hauríem de tenir en compte que l'hauríem de situar en un context històric molt determinat del nostre continent. Pensem que es va estrenar el divendres sant de 1724 a la ciutat de Leipzig. Aquesta va ser la primera vegada, diguem-ne, que es va sentir, que es va poder sentir aquesta gran obra. Sembla ser que va ser la primera passió escrita per Bach. Sembla ser, No s'acaben de posar d'acord tots els, diguem-ne, tots els tractadistes bachians, però, diguem-ne, que hi ha moltes possibilitats de que fos la primera. En estil operístic, molt típic de l'època, ja Leipzig havia sentit algunes passions en estil operístic. Kuhnau, de fet, un gran compositor alemany, el 1721, sabem que va estrenar una passió operística a Leipzig. Què vol dir que és una passió operística? Doncs podem dir que en una passió operística, diguem-ne, que té les mateixes característiques que tindria una òpera. És a dir, que té recitatius, àries a càrrec dels solistes, grans cors i tot això acompanyat per una orquestra. I deia abans que és important tenir en compte, doncs, que l'hem de situar en un context històric molt determinat. Quin context històric és aquest? Doncs és el següent. Europa, el centre Europa, ha passat ja la guerra, la tràgica guerra dels 30 anys. Hi han hagut totes les esbatussades, diguem-ne, de religions. Pensem que havíem tingut la reforma luterana uns quants anys abans, vaja, uns més de 100 anys abans, però tota aquesta reforma luterana havia provocat, diguem-ne, aquesta gran escissió dins del cristianisme. I, per tant, diguem-ne, hi havia hagut, com repeteixo, grans esbatussades de caràcter polític-religiós. Arribem a una pau en la que s'estipula que allò tan famós que deien els alemanys, cada regió amb la seva religió. I, per tant, es desenvoluparà el que anomenaríem la teologia apologètica. És a dir, ara sí, necessitem convèncer amb apologia a l'altre de quina és la vera religione. I, per tant, repeteixo, aquest desenvolupament de la teologia apologètica conduirà al desenvolupament de la retòrica, a la necessitat de fer un discurs convincent per atreure l'altre cap a, diguem-ne, cap a la teva posició, fos protestant o fos catòlica. I, per tant, diguem-ne que la música de Bach l'hem d'inserir en això. Diguem-ne, en essència, podem dir que la música de Bach és la plasmació sonora de la discursivitat oratòrica de l'apologètica. I, en conseqüència, sempre és una crida a la conversió. Una crida a la conversió amb ulls, òbviament, luterans, però una crida a la conversió.
Tu, en el seu dia, a la Fórmula Estel, ja ens vas introduir que fa teologia en estat pur, no? Podem...
Sí, és a dir...
Agafar aquest concepte de la música de Bach i més concretament en la passió,
sí,
segons Sant Joan.
Fa teologia. En el cas bachià, una teologia molt pastoral. És a dir, sempre la crida a la conversió. Com ho fa, això? Doncs a través de tota una sèrie de procediments que ara anirem intentant desgranar. Intentarem, Ja repeteixo que és una mica complexa. Però, bueno, anem per parts. L'obra és dividida en dues parts molt desiguals. La primera part és la traïció i apresament. La segona, seguim amb la primera part, és la negació de Pere. I en la segona part ens trobaríem a Jesús davant Pilat i la flagel·lació, després la condemna i crucifixió, la mort de Jesús i, finalment, el sepulcre. I una cosa interessant a veure és el text que utilitza Bach, per musicar-lo, diguem-ne. Perquè, clar, un pensa, el text de la Passió segons Sant Joan serà el text de Sant Joan, no? I, efectivament, diguem-ne que és el text de Sant Joan, però no única i exclusivament el text de Sant Joan. En les passions bachianes, les passions, en definitiva, diguem-ne, operístiques, es llegia, diguem-ne, es recitava, millor dit, es recitava el text bíblic, i després s'enriquia mitjançant, diguem-ne, reflexions que ja no pertanyien al text bíblic. En el cas de Bach, utilitzarà textos modificats de Broques, que era una, diguem-ne, un escriptor que havia escrit diverses passions, però els modifica. Sembla ser que el mateix Bach, o si més no, demanarà l'ajuda amb algú. Després mirarem algun text modificat, perquè veureu com amb la modificació hi ha una apel·lació més directa a la conversió. També utilitzarà fragments de l'Evangeli de Mateu. Per què fragments de l'Evangeli de Mateu? Doncs perquè el text joànic és un text, diguem-ne, poc teatral, poc dramàtic. I, per tant, per donar-li un caràcter operístic, necessita espais, diguem-ne, més teatrals. Per exemple, el tremolor de la terra, que no apareix amb Joan, o el penediment de Pere, que tampoc apareix amb Joan, i sí que apareix amb Mateu, doncs, diguem-ne, seran incorporats, per donar-li aquest caràcter més, diguem-ne, operístic, teatral. I, finalment, utilitzarà també els corals luterans, que després ja explicaré què són. I ara...
Jordi, una pregunta. Digues. Per què se l'anomena la petita?
Sí, perquè... la petita, 2 hores i mitja. Bé, perquè si la compares amb la de Sant Mateu, la segona passió conservada, diguem-ne, de Bach, és encara molt més llarga i tradicionalment s'ha considerat d'un nivell musical superior. Però això és molt i molt i molt discutible. Diguem-ne que si mirem els tractadistes... Per exemple, Schweitzer, que era un dels grans tractadistes bachians, doncs sí, considera la de Sant Joan molt inferior a la de Mateu. Per exemple, Spitta, que era un tractadista anterior, doncs no ho veu de la mateixa manera. És a dir, que això, jo personalment crec que les dues són dues grans passions, dues grans obres. El que passa és que la de Sant Mateu té una... diguem-ne, un caràcter més popular en el bon sentit de la paraula, en el bon sentit de la paraula, que la fa més atractiva generalment. La de Sant Joan és més filosòfica, atenent una mica el mateix text joànic.
Doncs vinga, ara sí ja...
Ara sí. Fixeu-vos-hi, ara el que farem serà veure com Sant... Perdó, com Sant Joan, no, eh? Com Bach, diguem-ne, que ens intenta fer reflexionar sobre uns textos i com aquesta reflexió ens condueix, és una crida constant a la conversió. Per començar, el que farem serà, i de passada també veurem els diversos estils que utilitza Bach en aquesta passió, el primer que farem serà escoltar el, diguem-ne, el fragment de diguem-ne, de l'Evangeli, en aquest cas no de Sant Joan, sinó de Sant Mateu, que diu així. Diu, aleshores, el vel del temple s'esquinçà en dos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques s'esberlaren, els sepulcres s'obriren i molts cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar. Escoltarem això i ens n'adonarem que sempre amb la passió segons Sant Joan i també amb la passió segons Sant Mateu, els textos bíblics estan recitats, és a dir, allò que s'anomena un recitatiu. No és un melodisme clar, senzillament un solista que fa una mena de declamat cantat, un declamat cantat, que intenta, mitjançant les inflexions, diguem-ne, transmetre més profundament els motius textuals i les emocions del text. Fixeu-vos-hi amb això, que notareu, diguem-ne, exemples que intentin imitar la natura, com els tremolors dels greus de les cordes, la baixada brusca de l'orgue per plasmar l'esquinçament de la cortina de dalt a baix en el temple, etc etc. Escoltem això, que repeteixo, és un recitatiu, i després veurem com sobre aquest recitatiu Bach fa una sèrie de reflexions. Aquest era el fragment exactament, repeteixo, no en aquest cas de Sant Joan, sinó és un d'aquests textos que Bach col·loca, diguem-ne, de l'Evangeli de Mateu per poder-hi donar més dramatúrgia, per fer-lo més teatral. Un cop Bach plasma, mitjançant aquest recitatiu, aquest fragment de l'Evangeli de Mateu, arriben les reflexions. Les reflexions poden ser de dos tipus. Poden ser de tipus individual, per tant, presentades pels solistes, o poden ser reflexions de tipus col·lectiu i, per tant, presentades pel cor. La col·lectivitat sempre coral, la individualitat representada sempre pels solistes. Després, repeteixo d'això, vindrà una reflexió de tipus, en aquest cas, solístic. I aquí sí que seria molt interessant veure quin és el text d'aquesta, diguem-ne, reflexió. Perquè amb un arioso, que ens conduirà després a una ària, Bach el que fa és una modulació, un canvi en el text original de Broques. El text de Broques deia: amb la mort i el patiment de Jesús pateix el cercle celest, el món sencer. La lluna, que es vesteix de dol, dona testimoni de la caiguda del seu creador. Sembla com si en la sang de Jesús s'extingissin el foc, els ratxos del sol i el seu escalf. Li han trencat el pit, es parteixen les fredes roques en senyal de que també elles veuen morir el seu creador. Què fas tu, cor meu? Ofega't per l'honra de Déu en un diluvi de llàgrimes amargues. Això diu Broques, i va canviar el text d'aquesta manera. Cor meu, mentre que el món sencer pateix amb el patiment de Jesús, el sol es vesteix de dol, es trenca la cortina, es desfan les roques, tremola el terra, s'obren les tombes perquè veuen morir el Creador. I acaba amb la pregunta: què faràs tu de la teva part? El canvi del text, amb aquesta darrera pregunta, què faràs tu de la teva part, és un clar exemple, diguem-ne, d'aquesta crida a la conversió personal. Què faràs tu de la teva part? Escoltem aquest arioso, repeteixo, que ens conduirà després a una ària que comentarem, on segueixen aquests efectes d'imitació de fenòmens naturals com els tremolors, les escales descendents, etc etc. Primera reflexió, eh? Primera reflexió que fa en Bach respecte d'aquest primer text que hem escoltat de Mateu. I ara vindrà la segona reflexió del text. I aquesta segona reflexió voldré que hi poseu molt d'esment. Perquè, si us hi fixeu, veureu que és una, diguem-ne, una peça, és una ària, de fet, que si no sapiguéssiu que és d'una passió de Bach, podríeu confondre-la amb una ària d'òpera, de qualsevol òpera del segle XVIII, de la primera meitat del segle XVIII. I un es pot plantejar, per què Bach posa una obra d'estil tan profà, dins, diguem-ne, d'una passió i dins d'una reflexió, diguem-ne, teològica? Doncs, inclús podem veure, ja ho veureu, com arriba un punt en què hi ha tants melismes, és a dir, tantes notes per una sola síl·laba textual, per una sola, que el text arriba a ser tan trencat que arriba a ser, diguem-ne, completament incomprensible. Eh? Doncs, aviam, és una... És difícil i a la vegada fàcil d'explicar. La reflexió de, diguem-ne, d'un tema teològic es pot fer en termes absolutament humans, en termes absolutament populars, si m'apreteu. És a dir, Bach s'està adreçant a un públic en el que, per ell, la música de consum habitual era la música de teatre. I, per tant, per fer aquesta reflexió, s'adreça a aquest públic de la manera natural que li és en el públic. I en aquell públic, doncs, el que li era natural era una ària d'òpera. Una ària d'òpera absolutament a la italiana, amb la seva típica estructura, diguem-ne, d'una part d'una tipologia, una part contrastant amb la primera i un retorn a la primera, allò que anomenem ària de capo barroca. És a dir, un estil absolutament, diguem-ne, operístic, amb els mateixos recursos. Inclús utilitzarà l'oboè per donar-li un caràcter lamentós com s'utilitzaven a les òperes en els moments lamentosos de les òperes del moment. Què diu aquest text? Diu, en honor de l'Altíssim, anega't cor meu en amarg plany. Conta la terra i el cel el teu dolor. Jesús ha mort. Fixeu-vos-hi, repeteixo, com podreu notar un estil absolutament operístic que potser a dia d'avui ens pot sorprendre per una música religiosa, però repeteixo, dins d'un context, sobretot luterà del moment, és molt típic. Aproximem-nos al poble de la manera que el poble entén.
Avui a Ràdio Estel estem repassant la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach i ho fem amb el músic i professor Jordi Tomàs. Per cert, Jordi, estem escoltant aquesta versió.
Exacte, una gran versió amb Carl Richter a la batuta i l'orquestra i cors Bach de Múnich, una versió dels anys 60-70, sí.
Doncs avui estem repassant la passió segons Sant Joan, com dèiem, un espai de reflexió, com ens estava explicant el Jordi, més enllà de la música, no?
Exacte. Hem començat ara escoltant aquestes reflexions individuals i ara passarem a les reflexions col·lectives, d'acord? Diguem-ne que la reflexió col·lectiva en Bach la fa a base, diguem-ne, de dues maneres d'afrontar aquesta reflexió col·lectiva. Dues maneres que pel gran públic potser pensaran que és el mateix, però no. Utilitza de vegades el que s'anomena el coral i de vegades el que s'anomena el cor. I tothom pensarà que un coral i un cor és el mateix, oi? Doncs no. Un coral, pròpiament, és un himne creat a l'època de Luther en el que, per agafar unes melodies, Luther va intentar crear com una mena de cançoner, perquè ens entenguem, sí? I va agafar tot de melodies, a vegades procedents del cant gregorià, a vegades procedents de la música popular, música popular alemanya, música popular francesa, no només cants religiosos, també música popular, diguem-ne, que no tenia res a veure amb la religió. Se'ls canviaven el text, se'ls ritmava i se'ls dotava d'unes frases regulars amb notes llargues al finalitzar cada frase per atorgar-li respiracions naturals i perquè fos més fàcil de memoritzar. D'alguna manera, el que s'estava creant era un cançoner pietista, de tal manera que tothom el pogués, tot fidel, el pogués cantar en qualsevol moment del dia. Sí. Això serien pròpiament els corals. Aquests corals s'enriquiran durant el segle XVII. S'enriquiran, vull dir, que se'n faran més, tant amb textos com amb música. I a l'època de Bach, diguem-ne que els corals ja estan molt estereotipats, ja hi ha unes melodies creades bàsiques, moltes n'hi ha. Bach què farà com d'altres compositors del seu moment? Agafar aquestes melodies que el poble coneix i les harmonitza, les harmonitza, els fa uns acompanyaments, diguem-ne, i a més les harmonies dels corals de Bach encara les estudiem ara com a exemple de grans harmonitzacions, perquè realment n'extreu d'unes melodies que un podria pensar que són molt simples, n'extreu una grandesa, gràcies a aquestes harmonitzacions, una grandesa, valgui la redundància, immensa. Doncs, com sempre, passarà el mateix. Primer tindrem un recitatiu, que el que estarà fent serà justament declamar un text bíblic i el tindrem tot seguit d'un coral. En aquest cas, d'un coral. Com abans dèiem, amb reflexió individual, ara amb reflexió col·lectiva. Ara el text que escoltarem, primer el recitat, és ja extret de l'Evangeli de Joan. I diu així. Diu, per tal que es complís la paraula que havia dit, dels qui m'heu donat no n'he perdut ni un de sol. Aleshores, Simó Pere, que tenia una espasa, la desenveïnà, feria el criat del gran sacerdot i li tallà l'orella dreta. Aquest és el fragment. Bé, de fet, s'afegirà després Jesucrist en el mateix recitatiu, en el moment en què diu, però Jesús digui a Pere, fica l'espasa a la veïna, el calze que m'ha donat el pare, no l'haig de veure. Veureu com en aquest recitatiu hi apareixen dos cantants, un que fa d'evangelista i l'altre que fa de Jesucrist. Escoltem un momentet aquest recitatiu.
Schwert in die Scheide.
Després d'aquest fragment de l'Evangeli, Bach harmonitzarà el coral amb les frases següents, és a dir, amb el text següent. Bach escull ja un coral amb un text molt adequat. Fixeu-vos-hi, eh? Les últimes paraules del text, diguem-ne, de Joan, era «No he de beure el calze que m'ha dut el pare», i el coral diu «Fagis la teva voluntat, Déu meu, així a la terra com al cel». Dóna'ns resignació en el patiment, obediència en l'alegria i en el dolor, i condueix-nos contra tota carn i tota sang que s'oposi a la teva voluntat. El text del coral i la melodia del coral, repeteixo, provenen d'una tradició molt antiga. Podrien abocar-se inclús a uns orígens medievals. Bach el que fa és agafar-los, harmonitzar-los i, per tant, s'entronca ell mateix amb una tradició que el condueix, repeteixo, a l'edat mitjana. És com si Bach fos, en certa manera, l'últim graó d'una escala que s'ha iniciat molts i molts anys abans. Si us heu fixat quan l'heu escoltat, a banda d'aquests frasejos que repeteixo cada dos compassos, de fet hi havia una nota llarga, una pausa, repeteixo que procedeix això de la idea primigènita de Luther de tenir unes pauses amb una cadencialitat constant per a ser fàcils de recordar. A la vegada heu pogut notar com Bach fa unes harmonitzacions molt verticalitzades, de tal manera que li dona una gran solemnitat, una gran austeritat, diguem-ne, al coral. Això seria una manera d'aproximar-nos a una reflexió col·lectiva, repeteixo, a base del coral, diguem-ne, d'un fet musical que transcendeix la pròpia època de Bach i el tira molt més enrere. Però també tenim una altra manera d'aproximar-nos a la reflexió col·lectiva, que seria amb el cor. El cor no és un coral. El cor és una obra de creació absoluta. No és una melodia que li provingui a Bach d'abans, sinó que la crea absolutament, amb un text que escull lliurement. La Passió segons Sant Joan té diversos cors fent funcions reflexives. També en trobem d'altres que no fan una funció reflexiva pròpiament de cors. Podem trobar cors a voltes inserits en recitatius, de tal manera, diguem-ne, que estiguin fent funció de poble. Per exemple, el moment en el que doncs el poble crida «Volem a Barrabàs», per exemple. Doncs en aquell moment hi ha un cor. Però, repeteixo, hi ha uns quants cors, diguem-ne, a la Passió segons Sant Joan, que sí que estan fent una funció reflexiva, no una funció, diguem-ne, de poble en el sentit de text bíblic. La Passió segons Sant Joan té una obra mestra. Tota ella és una obra mestra, però diguem-ne que té una obra mestra del que és el gènere del cor, que és el cor inicial. Justament l'he deixat pel final d'aquesta presentació de la Passió segons Sant Joan. Justament per què? Per una banda, perquè és llarg, i segon, perquè penso que l'inici de la Passió segons Sant Joan és de les obres, diguem-ne, més aconseguides de tota la ploma bacchiana. En un inici no hi havia aquest cor. En un inici, amb la passió que es va sentir per primer cop a Leipzig, aquest cor no hi era. Va ser substituït posteriorment amb les diverses, diguem-ne, reflexions que va fer Bach sobre aquesta mateixa obra. I, per tant, primer hi havia un altre cor que el va treure i va composar específicament aquest cor, adonant-se'n que era una textura musical, un cor molt més apropiat a la idea filosòfica de l'Evangeli de Joan. És molt difícil explicar aquest cor inicial. El mateix Schweitzer definia aquesta música com a símbol d'un símbol. Símbol d'un símbol, sí. Per tant, podem dir que aquest cor es tanca ell mateix en un propi misteri. S'ha volgut buscar simbologies diverses a cada una de les parts del cor, però també és cert que la idea es falseja quan es vol explicar. És el mateix que passa amb el símbol. La Mercè m'està mirant amb cara una mica, diguem-ne, espantada.
No, i ara t'estic seguint fil per randa tot el que estàs dient, Jordi? Suposo que amb tots els nostres oients...
Mireu, ho intentaré explicar. Aquest cor se'ns posa a l'inici de tota la passió. Per tant, ens pressitua davant d'un fenomen històric, que és la passió de Crist, però que a la vegada és un fenomen metahistòric. Primera contradicció, no? És una contradicció teològica. Com tota teologia s'aproxima amb contradiccions. És històric perquè passa realment, però està per sobre de la història, perquè és un fenomen que supera la pròpia història. Per tant, dir que un cor inicial el que està fent és tancar-se en el propi misteri, és a dir, que realment és bastant inexplicable el que hom sent quan s'aproxima en aquest cor inicial, és, en definitiva, plasmar musicalment el mateix que hom sent davant de les realitats teològiques. No té una explicació plausible de les realitats teològiques. Les explicacions sempre són contradictòries. Per tant, quan un s'encara davant d'aquest cor, només pot restar expectant i commocionat davant d'aquesta obra que es revela i a la vegada es vela a si mateixa com si es tractés d'una de les plasmacions més immenses que la humanitat ha fet de la pròpia divinitat. Si un pensa en com hem plasmat la divinitat al llarg dels segles, i si un pensa en pintura, veurà que la pintura sempre queda molt restringida, perquè la pintura només pot aproximar-se a la divinitat mitjançant una imatge tancada. Mm. La música, com que per la seva pròpia essencialitat no és material, és etèria, no la podem palpar, d'acord? Doncs ja per la seva pròpia constitució s'aproxima molt més a la idea de divinitat que qualsevol de les altres arts. Quan ens aproximem a una obra com aquesta, com aquest gran cor inicial, el que nosaltres sentim pròpiament és... Sentim en el cor una grandesa tan immensa que realment ens deixa sense paraules. Ens deixa tan corpresos que a vegades ens deixa petits, potser inclús anihilats. Però què sentiríem davant de la immensitat de la divinitat? No ho sabem, oi? De moment no ho sabem. Potser algun dia ho sabrem. Bueno, sí que ho sabrem. Tots ho sabrem un dia, això, segur. S'ha escrit molt. Jo el que faré serà deixar-vos amb aquest gran cor. És un cor llarg. Realment és llarg. Són 10 minuts de cor. Per això me l'he deixat pel final. Veureu com realment l'inici, sense que Bach posi cap mena de paraula, perquè tenim, si tinguéssiu la partitura al davant, veuríeu que tenim una plana sencera, sense cap lletra, sense cap mena de paraula, podreu sentir perfectament com... a mi em recorda molt, és a dir, sempre que l'he escoltat, penso en l'inici bíblic. I Déu bategava les ales. Aquest batec, aquest batec de la divinitat, de l'esperit, que es va sentint, es va fent presencial, però que no podem explicar ni podem veure, només el podem sentir en presència. El text d'aquest cor és un text immens, maquíssim, que diu: Senyor, Senyor, la teva glòria regna en tots els pobles. Mostra'ns per la teua passió que tu, fill veritable de Déu, inclús en les majors humiliacions, has estat glorificat. Amb aquest gran cor us deixo com a reflexió final, que en aquest cas és inicial, d'aquesta gran passió, segons Sant Joan, de Johann Sebastian Bach.
Moltíssimes gràcies, Jordi Tomàs, professor i músic, professor de l'Estudi Musical La Sala i director de l'Aula de Música del Centre Moral i Cultural del Poble Nou. Gràcies també a les vies de so, Toni Huguet. Us deixem, com deia el Jordi, amb aquest cor inicial de la passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach.
Ràdio Estel.
Oh, la, la, la France. Essa música, perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música, i és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música, els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables en una vida...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel. Vols conèixer gent nova i fer nous amics? Escolta l'espai del Club Més Amics dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Coneixeràs els avantatges, les sortides i tot el que has de saber del nostre club més social. Teatre, cinema, consells, entrevistes i molt més amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Les millors estones a Ràdio Estel amb el Club Més Amics, els caps de setmana a 8:45 del matí. Missió i vocació. Els dilluns a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece ser que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Per anar viatges amb sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació.
De diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana, edició en castellà. Segueix-la de diumenge a divendres, a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.